Són les 3.
Catalunya migdia.
Fins ara al Catalunya migdia us hem explicat que Catalunya lidera el creixement de població a la Unió Europea per l'arribada d'immigrants. En 25 anys el país ha passat de 6,2 a 8 milions d'habitants. Un de cada 10 nous habitants de la Unió Europea l'últim quart de segle viu a Catalunya, sobretot en comarques metropolitanes i de la costa. És una proporció inèdita en territoris comparables del nostre entorn. També us hem parlat de la doble tracturada d'avui d'Unió de Pagesos a l'Eix Transversal, en què han reclamat canvis en els protocols sanitaris a les granges i en el control de la fauna salvatge, amb aquesta imatge ja icònica d'un cabirol i un porc senglar penjats d'un cartell de trànsit a la C-25 a Gurb. I ens hem fixat en els efectes de la llevantada que ha disparat els embassaments de les conques internes per sobre del 80% de capacitat. Alguns pantans estan desembassant aigua i les reserves més que dupliquen les del desembre de l'any passat. Aquesta hora, què més destaquem, Natàlia Ramon?
Doncs que una allau al Pirineu aragonès ha atrapat almenys 6 esquiadors que feien una travessa al pic de Tablato, molt a prop del balneari de Panticosa, a 2.700 metres. L'avís al 112 ha arribat cap a la 1 de la tarda. Immediatament s'han activat els grups de rescat i intervenció en muntanya de la Guàrdia Civil i la unitat aèria del cos. Segons el cos armat, 2 dels 6 atrapats ja s'haurien posat en contacte amb els equips de rescat. Estarem pendents, doncs, d'aquesta informació. I el País Valencià, la jutgessa de Catarroja, que investiga la tragèdia de la Dana, torna a demanar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que porti la conversa sencera que va tenir amb l'aleshores president valencià Carlos Mazón al vespre dels aiguats. Feijóo ja va lliurar dimecres diversos missatges que li va enviar a Mazón i ha de declarar de manera telemàtica el 9 de gener. El cap de files dels populars ha defensat aquest migdia que ha col·laborat amb la justícia.
¿Por qué tengo que dimitir? ¿Por decir la verdad? ¿Por colaborar con la jueza? ¿Por entregar voluntariamente todo lo que la jueza me ha pedido? Ja li asseguro que esto parece una broma.
I el Parc Natural dels Ports ha alliberat 8 exemplars de voltor negre. És el primer pas d'un projecte que vol reintroduir aquesta espècie extingida a la zona i garantir la conservació arreu del país. Tarragona, Ricard Boigas.
Aquests són els primers 8 voltors de la 50ena que el Parc Natural vol alliberar durant els pròxims 5 anys. El projecte respon a la necessitat de recuperar una espècie que va desaparèixer a Catalunya i de gran part d'Europa entre finals del segle XIX i principis del segle XX per la persecució que se'n va fer, la fragmentació del seu hàbit i també la pèrdua de recursos alimentaris.
I les borses també tanquen un any per emmarcar. En el cas de l'espanyola, l'IBEX 35 ha registrat una pujada anual del 50%, la segona més important que ha tingut mai. La primera es va viure el 1993, amb un increment de més del 54%. A més, el selectiu ha superat els 17.000 punts, cosa que no havia passat mai abans. La gran majoria d'indicadors han pujat. A la resta d'Europa ho han fet entre un 11 i un 32%, i als Estats Units, la borsa de Wall Street s'ha enfilat al 15%. La bona marxa de l'economia, o si més no, una marxa raonable, ha permès a moltes empreses obtenir grans beneficis i això s'ha traduït en un increment del valor de les accions. A l'IBEX, on els bancs pesen moltíssim, les coses els han anat bé, també perquè els tipus d'interès han tornat a pujar. Xavier Brun, codirector del Màster de Finances i Banca de la UPF a Barcelona, ha dit això.
Que la renda variable espanyola hagi sigut una de les millors del món, amb creixements espectaculars, es deu a dues coses. La primera és el gran pes que tenen els bancs. I segona és que veníem de creixements de beneficis molt petits, perquè els tipus d'interès eren pràcticament a zero, a creixements dels beneficis molt grans.
Ara passen 4 minuts de les 3, fem una pausa i obrim tertúlia.
Catalunya migdia.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
Estalvia 90 euros en la teva factura de la llum. Festa de bon preu Esclat Energia i et descomptem 10 euros directes en la teva factura durant 3 mesos. A més, et bonifiquem 60 euros a la guardiola de la teva targeta client. Contracta ara a bonpreuesclat.cat/energia amb el codi Nadal90. Bon preu i Esclat.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Catalunya migdia.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Estic indignat amb les crítiques que hem rebut tu i jo de l'arbre.
Per aquest arbre de Nadal que hem posat a l'estudi de Catalunya Ràdio, doncs, ha rebut crítiques.
És dels arbres de Nadal més tristos que he vist en molt de temps.
A veure, molt, molt guarnit no estaria, si ens hem de posar crítics.
Oh, i ara estic emocionat, perquè el que ha fet Gemma Herrero amb aquest arbre de Nadal...
Això és un arbre de Nadal.
Fins fa 10 minuts no era un arbre de Nadal.
No, tampoc ho digueu així, perquè
ara,
no és veritat.
Ara és un arbre de Nadal de competició.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Ara ve Nadal.
Per unes festes plenes d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes. Catalunya migdia, amb Joan Bota.
I avui també amb la Júlia Reguer, cap de política del Periódico. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
En Jordi Cabré, escriptor. Bona tarda.
Bona tarda.
I en Marc Bataller, periodista i professor de comunicació. Bona tarda.
Bona tarda.
Els tres supervivents d'aquestes festes de Nadal han anat bé aquests dies?
Sí, molt bé.
Estan vius, i tant.
Sou dels que ho viu amb entusiasme o amb resignació?
Normalitat. Ni una ni l'altra.
Normalitat, la normalitat,
tampoc. Bueno, normal, o sigui, jo estaria més per la resignació, de dir, vinga, va, acabem-ho ja tot plegat. Fico una miqueta gringe, en aquest sentit.
Jo sóc un entusiasta, jo és que vull anar al cel.
I tu, però això no t'ho garanteix,
És el que vulgui, bueno, tu mateix.
No t'ho garanteix anar al cel,
Tu mateix. T'agradi
Nadal? Jo crec que són altres coses, si creus, clar, però bé, no entrem aquí.
Jo trobo que encara falta, Per mi estem només en una tercera part, és a dir, hem passat Nadal, però falta Cap d'Any i després Reis, per tant, encara falta molt.
La Júlia Reguer, recordant que això és una cursa de fons, va, vinga, anem amb una corredora.
Fins al 31 de desembre, a Abacus, aprofita el 25% de descompte en totes les joguines, papereria i manualitats, només per ser-ne client registrat. Abacus patrocina aquest espai.
Empar Moliner, com estàs?
Bé.
I prou?
No, començo sempre amb una il·lusió nadalenca que va fent figa a mesura que tot avança.
Quan xoques amb la realitat.
No, sí. Estic ja pensant...
Això et passa cada any,
No, però jo m'ho passo bé, però és veritat, encara queda Cap d'Any, no?
Jo m'he fixat en que avui no portes nous de macadàmia. Deus estar molt tipa,
No, diré una cosa. Allà al Bocata Gallego, que és el bar d'aquí al costat, que com que et deixen ingerir mentre et fas un tallat, els hi he deixat, dic, les deixo aquí, perquè si no me les acabaré.
Molt bé. Tractava,
pensava que les havies deixat al noi de la mare.
Exacte. Sí.
Però l'haguessis pogut portar aquí per compartir.
Sempre ho faig.
Jo vull sempre que els dimarts jo vull...
Sempre ho faig.
Els dimarts no em porten mai res, ningú.
El que passa és que les nous de macadàmia i la tertúlia meriden
malament.
Un pèl malament. Perquè, saps, a vegades...
Allò que...
Vinga, va, de què ens volies parlar avui?
Mira, estava jo avui col·locant les figures del pessebre que se m'havien tombat.
Ah.
I el bou i la mula, que havien caigut...
Ja es pensava que les posaves tard.
No, és que ja està bé.
No, estava jo col·locant bé el bou, la mula, que allò que fa gràcia, que hi ha un goril·la, que és d'un nen, que te l'han deixat... I de cop sento les notícies. I estava jo amb el bou a la mà i sento un nadó de 2 mesos ha mort a la ciutat de Gaza en un hospital de campanya a causa del fred i el temporal de pluja perquè el territori ha estat destruït per les bombes. M'he quedat així, amb la bèstia a la mà. Llavors he pensat, ostres, Benjamin Netanyahu ha aterrat als Estats Units, ja hi deu ser, per trobar-se a Florida amb el president Trump, per discutir l'alto el foc a Gaza, que si bé es va proclamar, sembla que no acaba d'anar com hauria d'anar, no? I llavors, clar, el pessebre explica aquesta història. Mare que no té casa, acabada de parir, es refugia amb el pare, en aquest cas pare adoptiu, podem dir-ho així, de la criatura en un portal. Hi ha un bou i una mula que fan d'estufa. Clar, la mare de Gaza no ha tingut tanta sort. De bous i de mules no en deuen quedar gaires, allà on té la mala sort de viure. Tothom s'imagina què faria una mare per escalfar el seu fill de 2 mesos. Jo m'ho imagino. O sigui, si cal, t'obres els budells. És evident, no? És a dir, o sigui, què ha de passar que no has pogut fer perquè se't mori el nen de fred, no? O sigui, el tapes, fas el que sigui... O sigui, un nen Mort de fred, vull dir. Segle XXI, TikTok, aspiradores que treballen soles, robots que ens posen música, piquen carn, aparells d'aire condicionat i coets, telèfons que et connecten amb el món. És a dir, és la fi de la civilització. Naturalment, ens commou la faula aquesta del nen Jesús perquè és d'abans. Perquè el sentiment de culpa col·lectiva ja ha prescrit. Ens commou la Guerra Civil Espanyola perquè és d'abans. Les arestes, els matisos ja no hi són. És a dir, ens podem emocionar amb la Guerra Civil, però amb aquest nen de Gaza, no, perquè no ha prescrit, i aquesta guerra, doncs tampoc, perquè no ha prescrit. Fa una mica de temps, deu fer algun any, és que ja ni me'n recordo, vam estar parlant molt temps, en aquest informatiu també, naturalment, dels refugiats de Mòria, a l'illa de Lesbos. El camp es va tancar als periodistes el 2016. Jo hi pensava, existeix? N'hem deixat de parlar. Hi ha encara aquells nens que, quan en parlàvem, eren nens acabats de néixer, que avui, si són vius, deuen ser adolescents. He pensat, de cop ja no en sabem res d'aquest camp de refugiats. Altres causes, com la dels desheretats de Badalona, els sepultaran, perquè, naturalment, el cor no ens dona per tantes causes. O sigui, n'hi ha una, n'hi ha una altra. I, naturalment, és cert, no volem els expulsats de Badalona davant de casa. Jo no. Però és que no hem de ser nosaltres els que els volem. Paguem impostos amb molt d'esforç, molt. Paguem habitatge amb molt d'esforç, molt. I el mínim que hem de poder reclamar, exigir als polítics nostres i del món, és que els sense sostre ens caiguin malament o bé tinguin els mateixos drets que tenen els nostres animals domèstics. A mi m'és igual com. Jo vull gaudir de l'estat del benestar. Per tant, necessito que no hi hagi gent vivint amb malestar. Moltes gràcies. Jo treballo i no cobro un negre com m'encantaria, precisament per això.
Em feies pensar ara, en part, també amb aquell nen sirià.
Aylan Kurdi. Aylan Kurdi. No hem oblidat mai el seu nom. Aquell nen de la platja. Però, clar, és una causa, una altra causa, una altra causa. Els de Badalona, ara aquí, és Nadal, estem aquí. Hosti, no pot ser. Un nen morint-se de fred. No pot ser.
En canvi, és contínuament, tampoc hauria de poder ser, un nen ofegat
en una platja.
Perquè ningú el rescata i
no pot ser. No pot ser. I diem nens perquè, com que no som durs d'acord del tot, ens emociona més encara un nen que un adult. Però
també aquí obres un tema interessant, que és, en un món en què vivim totes les guerres ja en directe i personalitzat amb noms i cognoms, va pujant el nostre llindar de sensibilització i necessites coses molt impactants, com que et diguin que un nen s'ha mort de fred, i imaginar-te un nadó morint de fred, i amb aquesta explicació que ens feia l'Empar, que pràcticament et podies imaginar com l'intentaries abrigar, clar, i tanmateix se't mor, perquè si no va relliscant i al final, també per una qüestió de que cadascú necessita tirar endavant amb la seva vida, doncs ho deixes estar.
És a dir, tant que costa la vida, no? És a dir, ara segur que ens estan escoltant avui pares que estan a l'hospital amb els nens fent tot el que poden perquè sobrevisquin. Una mort de fred és evitable. Hosti, no pot ser. No pot ser, això.
És que la informació va tan ràpida que ens passa tan per sobre tots els esdeveniments que sembla que, per exemple, des de que hi ha hagut l'alto al foc, gairebé no se'n parli tant de Gaza, o que allà ja no hi hagi conflicte. Sembla que aquesta és la situació, tot i que han mort centenars de persones i continuen passant aquesta situació, no? I avui, per exemple, escoltava el que deies, no?, que Netanyahu demà va...
Sí.
Demà o avui.
Sí, avui dilluns nit, hora
dilluns
nostra.
Nit, sí.
Fa una estona el Catalunya Nit i explicàvem que ja ha arribat a Donald
Trump. Ja ha arribat, mira.
I que és el mandatari que s'ha vist més cops en Donald Trump aquest any. 6 vegades, ja. I per ara intentar, no?, fer aquesta segona part, no?, de la treva, que consistia, si més no, el que estava pactat, en què part de l'exèrcit d'Israel es retirés de la franja. Però no parlem del que està passant allà, no parlem de les morts, no?, perquè sembla, doncs, que ja no passa res. El mateix està passant amb la guerra d'Ucraïna. Ara n'estem parlant, no?, perquè hi ha hagut aquesta reunió, aquest intent de pau, però quan porten ja 5 anys de guerra i les notícies
també
es van esvair.
És que no donem per tant. No donem per tant. O sigui, hem de buscar el monocultiu de les causes perquè no arribem a totes. També tenim un límit.
Sí, és trist, però és així.
Però és així. Però, bueno, no som nosaltres els responsables, eh? El que passa que
tot va tan ràpid, la vida, no?, el que deies abans.
Jo tot el que explicaves no parava de pensar en el fet de si realment s'ha trencat alguna cosa. És a dir, a nivell de valors i fins i tot d'humanisme, jo sí que tinc la sensació que cada vegada
potser, no sé si és perquè passen més coses que abans, jo amb això no hi estic del tot d'acord. En realitat, potser fins i tot passen menys, tot i que hem vist aquest genocidi, però potser sí que tenim més informació. I això ens fa també percebre que hi ha molt més trencament social del que ja hi havia. Ara bé, això per què passa? És a dir, el problema no és, en aquest cas, fins a on arriben els serveis públics, sinó també fins on arriba la nostra voluntat de que aquests serveis públics funcionin. I jo pensava en això aquests dies, sobretot pel tema de Badalona. Clar. Quan tu veus veïns enfrontar-se a altres veïns, perquè són veïns, tinguin o no una situació regularitzada, viuen allà, i per tant, són veïns igual que ells, i com aquest trencament social que fa odiar el que és més pobre que tu. Jo això és una cosa que penso. Cada vegada anem més cap aquí, i crec que aquest és el problema, crec que aquí és on s'ha d'intervenir d'una forma molt més contundent, i no només des de les institucions, sinó també des de nosaltres. Sempre pensem, no, què podem fer als ciutadans per garantir millors condicions de vida. També és això, també és ajudar
però
a l'altre.
Ens ho han d'arreglar. Ens ho han d'arreglar.
Sí, per... clar que ens ho han d'arreglar, però després el que fa és un monocultiu de... és que la institució no fa res, i per tant això no té solució, i això deriva en odiar encara més el teu veí. Jo crec que aquí és on creix l'antipolítica, i on també s'ha de posar en valor la política, no només de forma institucional, sinó també des de la pròpia participació. És a dir, des de lo més bàsic, des d'anar a una manifestació, que entre cometes requereix molt poc esforç, fins a afiliar-se sindicalment, per exemple, des d'estar en entitats, per exemple, no? És a dir, hi ha moltes formes de participar, i jo sí que el veig que últimament aquesta participació política més individual en espais col·lectius sí que ha disminuït, i crec que això és una pèrdua.
Sí, pel que fa a la implicació segur, i després pel que fa a l'alerta també. És a dir, com dèiem al principi, no pots arribar a tot arreu, i això serà així. I de fet, amb el tema Palestina-Israel, ja feia molts anys que estaven passant moltes atrocitats, però la que es diu la paraula genocidi, tot es va despertar molt més, perquè la gent es va activar molt més per aquesta paraula, es va activar molt més, i ho trobo lògic. De seguida es va posar el focus d'alerta i d'urgència cap a això. I això, l'actualitat, en funció de com més alarma hi posem i més sobrepassa els nostres límits morals, aleshores més intervenim, i em sembla que això no podrem evitar. Ara, el que em preocupa és una mica el que deia la Júlia, què passa quan el mecanisme ja no s'activa? És a dir, això es pot activar més o menys, i segons les etapes, això em sembla que no podem controlar-ho, però sí que podem dir, escolta, si alguna vegada passa això, jo m'activaré i jo em preocuparé. I això que ha passat a Badalona, a mi m'ha sorprès veure que hi hagués tantes persones, o més dels que jo em pensava, que no se'ls activava. No se'ls activava res. Deien, escolta, no, perquè jo estic pagant impostos i ells no, i tot aquest discurs, no? Que aleshores quan dius, bé, tenim un problema, no sé si és moral, perquè podria ser que fos moral, que és la societat està perdent humanitat, pot ser. I l'altra cosa és, no, és que els nois, és que simplement no arribem a tot. No arribem a tot, i a més això qui ho paga i com es fa? L'Ajuntament donant la culpa a la Generalitat, la Generalitat donant la culpa a l'Ajuntament, i això vol dir que el mecanisme no està previst. Si el mecanisme no està previst, aleshores tot peta. Però em temo, que és el que diu la Júlia. El que més em temo és que és un tema moral, que hi ha un factor de consciència col·lectiva que estem perdent.
No sé si és que el mecanisme no s'activa o que ja estem veient com moltes vegades s'activa del revés, perquè en el cas concret de Badalona, aquest desallotjament, els veïns l'han votat massivament a favor. Sí. Els veïns de Badalona, quan van votar a les últimes municipals, van votar un alcalde que explicava obertament que ell volia fer aquell desallotjament i que no volia oferir alternatives. I en el cas de la guerra a Gaza, tres quarts del mateix, perquè també hem vist molta gent defensant obertament pràcticament l'aniquilació de la població de Gaza com a solució.
Jo trobo molt bé,
i viceversa,
Trobo molt bé que els veïns
també
diguin que volen votar aquest desallotjament, i estic segura que era perillós el lloc on estaven, i que més a més no era moral, etc, etc. Però quan tu desallotges, no pots enviar a sota un pont els desallotjats. És a dir, això qualsevol senyor d'ultradreta ho sap. O sigui, tot té un límit.
O què vol dir que no puc, et dirà? Què vol dir que no puc?
És que la sentència...
Dic una cosa.
Portes a casa teva.
Porta'ls a casa teva, una. Hi ha gent que els ha dit d'acord. Dues. Jo no tinc per què portar-los a casa meva, perquè el que manes ets tu. I quan dius que hi ha 2.000 persones que esperen pis, jo et puc contestar que no són tantes. Com és que no ho arregles? Són 2.000 persones, són poques. les persones que tens que no tenen pis. Són 2.000 el teu problema? Doncs benvingut, felicitats, són molt poques. Es pot arreglar, 2.000. És com quan parlàvem de la pobresa energètica. Quanta gent era a Catalunya la que no podia pagar? No és tant. No estem parlant de milions de diners. No. Sí, estem parlant de molt poca gent, en realitat. La que viu als marges és molt poca gent.
Hi ha d'haver un sistema per les excepcions.
Clar.
Un sistema per jo dir, no, escolta, això no és normal, d'acord? No paguen impostos, d'acord, però és una excepció. I això s'ha d'activar. Ha d'haver una mena que s'activi.
Sí, però jo crec que aquí el Biol... Perdona, Julià. O sigui, és més... Actua més amb ideologia que no pas amb el que dieu vosaltres. És a dir, solució segur que em pot trobar per 50 persones. Estic seguríssim.
Clar.
Però la ideologia del Biol és una altra, molt propera a l'extrema dreta, i és el que deies, no engueta ningú. Aquest home es va presentar a les primeres municipals amb el lema, recordem, netegem Badalona. Per tant, si més no, no enganya. Això segur...
Però això és un arbre de Nadal immens.
Això s'ha explotat a la boca.
No sé quant
bueno, ara té un pessebre vivent del natural. No?
Imagina't, què més vols?
Una mare
més creient que això, què més vols?
Jordi, gent
que passa
això.
Fred...
Vivent, no dic el Biol.
Gent que passa fred hauria de cobrar per veure, perquè els veiessin. Això li ha explotat a la boca. Això no es fa en hivern i a les portes de Nadal. T'has equivocat aquí.
Clar.
Aquí.
No, jo crec que s'ha de pensar una mica quan es parla, en aquest cas, de veïns, no? Per què pensen això? És a dir, tenen les condicions materials garantides quan tenen aquest tipus d'opinió, de què viuen, de què treballen, quin tipus de família tenen... Jo crec que això és bàsic per entendre aquest fenomen. Ells són els primers que posen el focus en persones que estan ocupant i amb els impostos que paguen, però, no, i amb els diners que
val... És molt normal que no vulguin.
Desallotjar-los.
És molt normal que...
En el moment en què vulguin desallotjar-los, però ningú posa el focus en quan val aquest arbre de Nadal, quan val els càrrecs públics ha dit que es tenen en certs ajuntaments, en quina inversió es fa des del propi ajuntament en altres, com per exemple ara parlàvem d'aquests talls de llum, no? Per què no es qüestiona que les empreses elèctriques que reben beneficis cada any més alts no garanteixin la llum a totes les persones que ho necessitin? Aquí no es posa el focus, sempre es posa en el més feble, no? I crec que aquest és el problema.
Però que jo crec que els veïns de Badalona que estan al costat de la nau ocupada tenen tot el dret del món a dir que no volen que estigui la nau ocupada. Ho entenc molt bé.
Jo crec que hi pot haver un tipus de veí que digui, jo no vull que aquí hi hagi un institut, perquè recordem que vivien en un institut, que moltes vegades es parla d'ocupació d'habitatge, i en aquest cas no era ni tan sols un habitatge, això era un institut.
No vivien, mal vivien.
Però, per què? Perquè aquest institut estava buit, i això d'aquí responsabilitat? Això també és responsabilitat del Biol.
No, és a dir,
ell ha de tenir cura dels seus propis serveis públics, i si tu tens un institut abandonat, saps que hi ha gent que el pot ocupar perquè
però
té
és perillós,
a tenir
això?
Algun lloc on viure.
És perillós. La solució no és ocupar un institut. Jo hi estic molt d'acord.
Jo no estic dient que sigui la solució. Però... Al revés, estic dient que també és responsabilitat dels poders públics que no hi hagi, en aquest cas, edificis públics buits, però també pisos buits. Perquè ens trobem que hi ha molta gent que no té casa, però a Catalunya hi ha 400.000 pisos buits. És una barbaritat. Com pot ser? Com pot ser que si hi ha pisos no hi hagi gent que tingui dret a viure-hi? Estem parlant d'això, I a més estem parlant de gent, alguns d'ells del B9, que sí que tenen papers, però quan truquen a una immobiliària, la immobiliària els diu, em sap greu, pel teu cognom no tinc cap pis per tu.
Que també ho entenc.
Per què?
Perquè tenen por dels impagaments i de la burocràcia.
Només per un tipus de cognom.
I el cognom.
Estic segura que tenen, que demanen, que tenen molta por del fet que costa molt desallotjar algú que no paga. N'estic segura. I són molts problemes.
Però això parteix d'un prejudici molt gran, perquè per un expat que tu consideres que té un cognom, potser, d'Estats Units, ja consideres que no tindrà cap impagament.
Estic segura que a l'expat li demanen unes diverses
nòmines.
A tothom
li demanen les nòmines
etcètera.
Per accedir a un habitatge a tothom.
Les fiances.
Què?
És la dèria d'avui de l'Empar Moliner que ens ha portat a un debat sobre l'estat del benestar, que d'alguna manera continuarem després de la publicitat. Avui hem obert aquest Catalunya Més Dia explicant-vos que el país ha guanyat 1.700.000 habitants durant el primer quart del segle XXI i això ens situa com a territori capdavanter a la Unió Europea en guany de població a través de la immigració. Fem una pausa per la publicitat i en busquem les conseqüències.
Catalunya migdia.
Al cor del Raval i a tot el cinema del món, a la Filmoteca de Catalunya. Clàssics i contemporanis, cinema d'animació, temes candents com el dret a l'habitatge, els feminismes o la cultura queer, exposicions, la Filmoxica. Regala cinema, regala Filmoteca. Entrades des de 2 euros. Tot un any de cinema des de 60 euros. Filmoteca.cat.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Ei, Miqui, mira la foto que t'he enviat. És el vestit que he triat per les campanades. Confidencial, eh?
Uau, Laura, espectacular. Jo també tinc una sorpresa. Escolta el que t'acabo d'enviar. I, per cert, vés escalfant la veu. No!
primer.
Campanades 2026, amb Miqui Núñez i Laura Escanes. Dimecres a la nit, a TV3, Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
M'encanta, Miqui. Ho tornarem a petar.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel diari Sport i Barça Academy.
Catalunya migdia.
Catalunya nit. Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Alcanar podria ser l'epicentre del canvi climàtic al litoral català.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Els veïns han entès que les seves vivendes estaven en una zona del risc i que les hauran de deixar en algun moment.
El que no podem fer és estar vivint tant de perill.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
En el recull històric que hem estat fent, el que veiem és que a qualsevol època de l'any es pot donar algun fenomen advers de molta severitat.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit,
ens allunyem de les estridències.
Evitem el soroll. Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
M'agrada aquesta pau d'aquest programa. M'ajuda molt a crear.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Fa dies que hi reflexiono. A banda del vostre programa, a les 4 és la millor hora del dia per alguna cosa?
Eh?
Per mi les 4 és una hora...
Un desastre.
No? A banda de que comences el programa i, per tant, és la millor hora del dia, no trobava gaire coses més interessants.
Va, va. Marta, bona tarda.
Bona tarda.
La millor hora del dia, o millor que ser aquí.
Sí, sí.
Home.
Ep, alto.
No, enlloc, enlloc.
Has tingut una tarda excel·lent?
Prou bona.
Però prou bona no és excel·lent, tampoc, eh?
Sí, és excel·lent.
La millor hora del dia, les 4 de la tarda, amb Francesc Garriga.
Sí,
ara ve Nadal.
Per unes festes plenes d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
I us dèiem abans dels anuncis, Catalunya ha guanyat 1.700.000 habitants durant aquest primer quart de segle, ha passat de 6,2 milions a més de 8, això és un increment del 28%, i aquest 28% en el context d'Europa vol dir que Catalunya és el top 5 de territoris de la Unió amb un ritme de creixement més gran. Dels 20 milions de ciutadans que ha guanyat la Unió Europea els últims 25 anys, un de cada 10 ciutadans resideix a Catalunya. Avui en dia, un 25% dels catalans tenen origen estranger, s'han instal·lat majoritàriament a l'àrea metropolitana de Barcelona, també la de Tarragona, i de fet a tota la façana costanera. I a més, les projeccions de l'Institut d'Estadística de Catalunya apunten que la població augmentarà en 540.000 persones els pròxims 10 anys fins a superar els 8 milions i mig d'habitants. De seguida obrim en tertúlia perquè això serà una continuació del que estàvem parlant fins ara amb l'Empar Moliner, però a aquesta hora saludem l'Albert Esteve, que és director del Centre d'Estudis Demogràfics. Bona tarda. No tenim... Doncs hem tingut un problema que de seguida resoldrem. En tot cas, és una mica el que estàvem parlant amb l'Empar Moliner, i aquestes xifres ens venen a dir el repte que hem afrontat l'últim quart de segle i el que continuarem tenint els pròxims anys.
Clar, de fet, és que una mica la sensació és que es va passar de 6 a 8 milions sense gestionar-ho. És a dir, de cop, són 8 milions i ara què fem, no? I això coincideix amb una dècada marcada per les retallades i implica directament en la situació que ens trobem ara. Jo crec que tampoc es pot parlar d'una situació de col·lapse dels serveis públics, com certs discursos de l'extrema dreta fan servir normalment, però sí d'uns serveis públics tensionats. I crec que l'error es basa en marcar això com un problema de l'última onada migratòria, perquè és cap a on s'apunta, no? Ara suposo que l'especialista ens ho explicarà millor. Però jo crec que Catalunya necessita immigració. El problema és que quan aquestes persones arriben a Catalunya, el fet de no tenir uns drets garantits, el que fa és que, d'una banda, malviuen, de l'altra, no aporten a l'economia regulada, sinó que es dediquen a feines normalment molt més precàries, molt mal pagades, i a vegades fins i tot en una economia submergida que no afecta amb el pagament d'aquests impostos, no, en els serveis públics, i que, per tant, la millor manera de fer-ho és regular-ho. Ara bé, què vol dir regular? Això vol dir obrir fronteres, com normalment es diu en aquesta trampa? No. La llei d'estrangeria està ben feta. És a dir, jo no conec ningú, a banda de l'extrema dreta, que voldria fer certes coses que moltes vegades tampoc poden fer per la pròpia llei, a endurir aquest control. No? El problema és que es tarda molt. Un cop ets a Catalunya, tenir uns papers que et permetin, d'una banda, tenir una feina digna i d'altra banda tenir un habitatge. I per això ens trobem en la situació que ens trobem a dia d'avui. I com es pot frenar? Jo crec que no es pot frenar, és a dir, el que s'està fent ara ja és pensar en aquesta Catalunya dels 10 milions i ara sí que tens aquests 2 milions de marge per pensar què fas i com ho gestiones. Jo crec que la millor manera, com deia, és que tinguin papers que puguin aportar també en aquest estat del benestar i que aquest estat del benestar sí o sí ha de créixer, acompanyat, evidentment, d'unes infraestructures i de la construcció d'habitatge, que és cert que en falta.
Sí, és el que deia la Júlia, no? Aquesta famosa Catalunya dels 10 milions, no? Que ara estem en 8, però ja s'està parlant en com hem de poder assumir aquesta situació d'aquí uns anys, i ens hem d'agafar la immigració no com un problema, sinó com una oportunitat, evidentment, amb un estat del benestar tensionat, i que, per tant, hem de veure com aconseguim que aquest estat del benestar continuï endavant i que no passi el que està passant a França. És a dir, a França, per exemple, no està tot aquest gran problema que estiguem de culpa de l'estat del benestar, aquestes grans retallades, no?, que es volien tornar a fer a França, que al final es van tirar enrere, no eren culpa de la immigració. Perquè França és un país on porten molts anys rebent immigració. Era culpa del que el mateix estat del benestar va fallar. Per tant, és aquesta planificació que hem de veure com ho podem fer d'aquí, aquesta Catalunya dels 10 milions, que ens arribarà. Ens agradi, no ens agradi, ens arribarà. I la immigració, com deia la Júlia, la necessitem. Perquè, fins i tot, és que no ens enganyem. I a vegades semblem hipòcrites. Hi ha feines, malauradament, amb molt pocs salaris, que només vol fer la immigració, i això és tristíssim. Però després diuen, no, aquestes feines fan la immigració, però nosaltres no les volem. Aquest és el discurs, una mica, de l'extrema dreta, i que, malauradament, està calant, i és el que hem d'intentar lluitar i evitar perquè aquesta xenofòbia no vagi a més.
El que passa és que estan d'acord, i a més penso que Catalunya ha de ser un país obert i no tancat, i amb això que quedi clar, que això ho tinc com claríssim, perquè si no estàs demostrant ser una cultura, diguéssim, petita, o que no és capaç d'integrar, o que no és capaç d'exportar, o que no és capaç de seduir. Per tant, amb això totalment d'acord. Ara, si som rècord a Europa amb immigració com a regió, que és una cosa que no l'estic jutjant com a bona o com a dolenta, sí que és veritat que no tinc la sensació d'haver-ho decidit. És a dir, el que a mi em tema, el que a mi em passa, és que no tinc la sensació d'haver-ho decidit. És a dir, ho donem per fet, això passarà, ara hem assumit que en serem 10, d'acord? És a dir, no. Inicialment no ho jutjo. Ara, ho hem decidit, això? Hem estat nosaltres qui hem dit, ho farem d'aquesta manera, seran aquests, ho regularem d'aquesta manera, s'integraran d'aquesta manera, treballaran amb això, i direm, escolta, fins aquí ja no podem assumir, o no, posarem més diners als serveis públics per poder-ho assumir. Tinc la sensació de no haver-ho pogut decidir, que s'hagi decidit o bé a Espanya o bé a Europa, però que ho donem per fet com si fossin les tempestes, i em sembla que és una cosa que podríem preveure molt més, evidentment, amb major sobirania, això evidentment, però després també discutint la major, és a dir, escolta, immigració, pot haver-hi partits no d'extrema dreta que diguin, escolti, sí, però fins aquí, i li diré per això i per això. Em sembla que posar aquest tipus d'ordre em sembla que es pot ajudar a tots, tant a nosaltres com a ells.
Ara sí que podem saludar l'Albert Esteve, que és el director del Centre d'Estudis Demogràfics. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I la primera pregunta que us volíem fer és per què Catalunya té aquest poder d'atracció entre la gent que decideix venir a la Unió Europea, que ens situa amb aquestes xifres?
A veure, jo crec que la majoria dels immigrants venen a treballar i de retruc a vegades porten doncs, a les seves famílies, i per tant crec que ho hem d'atribuir bastant a la marxa de l'economia i a la necessitat o la possibilitat d'oferir ocupació més o menys precària a tota una sèrie de persones que no tenen feina en els seus llocs de treball. És a dir, si mirem una mica els fluxos immigratoris que hem experimentat en els últims 25 anys, doncs es va disparar amb tot aquest primer boom que hi va haver fins a l'any 2007, es va estroncar l'economia en sec a partir del 2008-2019 i van marxar, vull dir, vam tenir saldos migratoris negatius, marxava més gent de la que entrava, i semblava que no tornarien a entrar, les projeccions de població preveien que no arribaríem als 8 milions, i a partir del 2015-17 sembla que es torna a animar, puja, llavors es torna a estroncar l'economia amb el tema de la Covid, baixa en picat una altra vegada l'arribada, i ara, com estem, ja ho saben vostès, doncs en una de les economies europees amb més creixement, doncs jo crec que que és una mica el motor d'aquesta immigració, o del bon gruix de la immigració que estem rebent ara, no?
Com s'ha de preparar un país perquè li arribi 1.700.000 persones en una població de 6 milions en 25 anys? Penso, evidentment, en sanitat, en educació, però també en transport públic, en rodalies o en habitatge, amb les crisis que palpem a Catalunya.
Sí, la veritat és que la immigració no està repartida de manera homogènia en el territori i la gent doncs viu a la vora d'on tenen les feines, i molt del creixement que tenim ara és creixement d'economies terciàries, etc, serveis que estan molt localitzats a les àrees metropolitanes, i elles doncs estan particularment estressades, i allà hi necessiten viure els immigrants rics, que també hi són, i poden pagar uns lloguers molt alts, i els immigrants no tan rics, que no tenen tants recursos, que han de llogar pisos més precaris, compartir habitatge, etc. Preparar-se per aquestes és difícil. Evidentment, pel que és la mainada, doncs les escoles els han d'acollir amb les millors condicions. Per sort, tenim una societat bastant amable a l'hora d'acollir persones, i per exemple tu pots estar es deixa empadronar pràcticament, bueno, tothom, jo crec, amb independència que tinguis papers més o menys endreçats. Els nens s'escolaritzen tots, i després doncs el mercat laboral que permeti doncs que mica en mica aquestes persones tinguin condicions laborals equiparables als autòctons, no? I l'altre doncs és fa molt mal preveure els fluxos immigratoris, eh? I ara realment estem en una onada alta, que estem creixent a l'ordre de 100 i pico mil%, 10.000, 115.000 persones anuals, només per l'intercanvi de les que marxen i els que venen, però clar, és un volum de població de 100.000 persones més, la majoria dels quals a l'àrea metropolitana, que és veritat que no tenim capacitat de donar resposta al tema d'habitatges, transports, doncs, podrien ser més plens que mai, les carreteres, etc.
Què té en comú?
Arriben a edat joves i encara no truquen massa a la porta del sistema de salut, no? Però evidentment quan es vagin envellint, doncs sí.
Què té en comú amb Catalunya amb territoris tan diversos com Luxemburg, que és un país riquíssim, Malta, Xipre o Irlanda, que són, diguéssim, aquests quatre països els que tenen xifres superiors a la dada catalana? Què tenen en comú aquests quatre països tan diferents i nosaltres per ser tots pol d'atracció?
A veure, jo crec que Luxemburg i Xipre són països relativament petitons i que Luxemburg està en una situació, en un enclau, diguem, geogràfic que té veïns per totes bandes i que atrau un tipus d'immigrant bastant... Vull dir que no crec que es pugui comparar. La situació d'Irlanda, jo crec que també és un dels països que ha crescut bastant, hi ha molta indústria, molt servei que s'està instal·lant allà, i jo crec que la força econòmica, jo diria, afegiria Madrid, perquè Madrid també està rebent molta immigració, no només de la resta del món, sinó també de la resta d'Espanya, i són grans motors d'atracció, de generació d'ocupació, bàsicament.
Doncs són les explicacions de l'Albert Esteve, director del Centre d'Estudis Demogràfics. Gràcies per atendre avui la trucada del Catalunya Migdia. Bona tarda.
Amable. Gràcies, bona tarda.
I com sentiu, l'expert, que ho vincula molt amb el creixement econòmic. Tenim sovint aquestes dades en què Espanya realment destaca molt per damunt de la resta de països, i això són fenòmens associats.
Clara, deia abans el Jordi, no ho hem decidit, no? En certa manera, jo crec que sí. De forma implícita sí que s'ha decidit. Per què? Perquè a Catalunya, en aquest cas, Espanya també, però parlo en aquest cas de Catalunya, s'ha apostat per un model productiu que fomentava això. Quan es viu del turisme, quan es viu de l'hostaleria, quan no es fa més ocupació en indústria, més inversió en recerca, quan tu dediques bona part del teu PIB a això, això saps què porta? D'una banda, feines més precàries...
Amb això ja estic d'acord.
I de l'altra, aquesta precarietat també l'assumeixen persones més pobres. Quan es parla de controlar la immigració, jo crec que no es parla tant de qui sí i qui no, sinó de si és pobre o no és pobre. Crec que aquest és el concepte.
I com la gestionem, clar.
I com es fa. Llavors, hem d'anar amb cuidado, perquè quan diem aquest tipus de coses, jo crec que té més a veure amb una profòbia i amb una voluntat de que no vingui gent pobra al nostre país, que en si mateix és una contradicció, perquè després diem no, les feines que nosaltres no volem fer que les faci un altre.
En qualsevol cas, jo no estic dient això, eh?
No, no, ja ho sé, ho sé.
Pel pobre i pel ric.
Sí, sí, en aquest cas no ho deia. Aquella
sensació d'una certa submissió al mercat, com si el mercat no es pogués regular, el mercat d'immigratori, tant el ric com el pobre. I em sembla que tinc la sensació un cert descontrol. Tu dius, no està tan descontrolat perquè m'ha apostat per un model productiu. I estic d'acord. Ara, podem intentar, aleshores... Hi ha alguna opció de corregir-ho? Hi ha alguna opció... Tinc la sensació que la gent considera que ara ja serem així sempre i que, per tant, per això anem evolucionant cap als 10 milions. Bé, potser no es tracta tant de la quantitat com de la qualitat, com de quines feines fan, de com de bé estan, de com s'integren, de com ens integrem nosaltres amb ells. Són molts factors, però em sembla que estem gestionant una mena de llau que resulta que ha vingut i que potser no hem previst prou per què havia de venir i com havia de venir.
I, de fet, si mires el model productiu, altres territoris no els hi passa el mateix, els hi passen altres coses. Per exemple, al País Basc tenen la població estancada des de fa dècades i avui miràvem també les xifres d'Alemanya.
I però els presos són.
I aquesta referència que tenim sempre a la Unió Europea d'Alemanya, i Alemanya no arriba a haver guanyat un 2% de població els últims anys. Per tant, doncs aquí també hi ha diferències que segurament tenen a veure amb aquest model productiu que ens deia la Júlia. Anem una mica justos de temps, farem una nova pausa per la publicitat i a la tornada continuarem parlant una mica també del mateix, però des d'un altre angle, perquè avui la Pilar García ens ha preparat un tema sobre la crispació política. Què fa que els nostres polítics apostin per barallar-se en lloc de tenir una conversa constructiva i quin efecte té això en la gent quan anem a votar? Ara ho busquem.
Catalunya migdia.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vender mi cotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio. Per unes festes plenes d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
Catalunya migdia.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
Descobreix la nova era de la informàtica amb els Copilot Plus PC amb Intel Core Ultra i Windows 11 a MediaMark. Més ràpids, més intel·ligents i llestos per acompanyar-te tot el dia. Fes que la teva creativitat i productivitat s'enlairin amb Intel i Microsoft a MediaMark.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó, darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
L'escudella fa xup-xup, ben carregada de pilota. Els canelons al forn i embotits per obrir boca. Torrons i neules. Ja només queda dir bon profit i bones festes!
Seguim gaudint d'allò que és més nostre. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel diari Sport i Barça Academy.
Per unes festes plenes d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
Ens
estàvem fent la tertúlia a sobre amb aquest petit titular que ja han llançat del tema de la Pilar. La bronca parlamentària continua, la mentida com a argument, el menyspreu al rival, els insults són ingredients de la crispació que s'ha instal·lat a la política i veiem gairebé tots els dies al Congrés, a les rodes de premsa, als debats, ara menys al Parlament, però d'alguna manera també comença a créixer. Tot plegat genera un allunyament de la política per part dels ciutadans, això es diu desafecció, i posem xifres, més del 60% desconfia dels partits polítics, segons una enquesta del 6 d'aquest mes de desembre. Es tracta de dir-la com més grossa millor, de llançar missatges incendiaris, de degradar l'adversari polític i de generar dubtes sobre la seva honestedat.
Estamos gobernados por una ineptocracia corrupta.
Que los mangantes no están en el gobierno como sí ocurría cuando ustedes estaban en el gobierno.
Por seguir en el poder, todo el mundo sabe que usted pactaría hasta con el señor Netanyahu.
I podem afegir més ingredients, racisme, xenofòbia, masclisme, insults i fins i tot jocs de paraules.
Me vais a perdonar, no coré, pero yo realmente creo que la canción del verano tendría que haber sido Pedro Sánchez, chulo de putas.
I de tenir la guerra civil i ETA en l'argumentari de manera recurrent.
Desde el ambiente preguerra civilista no se veía en España algo así. Dos miembros de ETA iban también en la misma. No parece que sea la flotilla de la paz.
Aviam, Pilar García, tu que t'ho has estudiat a fons, sí. Il·lumina'ns, per què passa tot això? D'on neix aquesta crispació i quin objectiu té?
Doncs en part, la crispació neix de la polarització, de la divisió, dels blocs, de la distància entre les idees, però això el que fa és generar encara posicions més extremes que alimenten encara més aquests discursos durs, carregats de vegades de verí. És com un cercle viciós, i això és el que ens ha explicat Sergi Ferrer, professor de Dret i Ciència Política de la UOC.
A més polarització, més usos de retòriques personals i d'ús de llenguatge desagradable i poc recomanable, diguem, en una democràcia sana, i això afavoria el seu torn, aquesta sensació de divisió en blocs, i produir aquest fenomen endogen en què es van retroalimentant.
Uh-huh. I a més, forma part d'una estratègia de desgast del contrari i alhora també de la necessitat de destacar davant l'aparició de nous actors. Això és el que ens ha explicat Eva Anduiza, que és catedràtica de Ciència Política a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Estem en escenaris polítics de molta volatilitat, de molta fragmentació, de molta aparició de partits nous i, per tant, de molta percepció dels partits tradicionals d'amenaça. I això genera un discurs més dur per aquesta por a perdre suport.
Pilar, que et faig la pregunta que deu ser la pregunta del milió. Per què ho fan, això, els partits? Quin rendiment té tot això?
Doncs mira, fer servir aquest llenguatge dur arribant a l'insult, no? Com dèiem i com hem sentit, pot tenir un efecte de reforçament de qui l'utilitza. Mira quina força té, quina retòrica, però també pot tenir un efecte rebot, perquè també provoca suports cap a la persona o al partit polític atacat.
A nivell intent produeixes com un replegament, un tancament de files sobre el teu propi candidat, sobre el teu partit, sobre el teu bloc, i el que normalment no es té en compte és que a l'altre bloc molt probablement estàs provocant el mateix, perquè l'altre bloc, l'altre partit, es sent atacat.
I entre la gent, en la ciutadania, què passa?
Doncs mira, ja ho deies al principi, eh? Més del 60% dels ciutadans desconfien dels partits polítics. Aquesta és una de les conseqüències d'aquesta crispació, un allunyament de la política i de les institucions.
Quan mesurem desafecció política, fins a quin punt estàs satisfet o insatisfet amb la política, etc., veiem nivells molt alts que correlacionen amb aquests moments d'alta crispació.
Són molt negatives per la confiança en les institucions i després fa que l'activitat política, la vida política, sigui una cosa molt poc atractiva.
De fet, el 90% dels catalans considera que hi ha força o molta crispació política, el 80% els preocupa, i un altre efecte és que els ciutadans es poden decantar cap a opcions antipolítica, antisistema, perquè no es creuen res, perquè desconfien de tot, opcions com s'ha acabat la festa.
Clar, la Pilar ens ha fet una mica de doctora, ens ha fet el diagnòstic del nostre sistema polític, que ja veiem que està malalt, no sé quin és el tractament.
Tractament és complicat, eh? Ara la Pilar feia servir un terme que era antisistema. Mm. Tu, històricament, si tu mires, els antisistemes sempre han estat les esquerres més radicals. Comunismes, anarquismes, només que li va veure la Guerra Civil. I ara, en aquests moments, ens trobem que els antisistemes són els partits d'ultradreta. És a dir, tots aquells partits que reneguen del que està fent tots els governs, que tot és fatal, no? El que deia abans la Júlia, l'antipolítica, i que, per tant, s'estan intentant apoderar d'aquesta situació. Abans parlaves d'aquesta bronca política, és que només cal veure avui la compareixença de Feijó.
Sí, sí.
Cap proposta, i Tomàs, i Tomàs, i Tomàs. De l'altra banda, exactament igual, senties les rèpliques dels dirigents socialistes i tres quarts del mateix. I aquesta desafecció la veiem no a vegades en catàstrofes, eh? Com la d'Anna. Recordeu aquella la famosa frase, només el poble salva el poble, que l'ultradreta, no?, es va apoderar. Una frase, no?, que algú atribueix a Machado, que de dretes precisament no ho era gaire. Però aquella frase et demostra, no?, que en situacions en les quals estem vivint, aquesta desafecció dels partits polítics, no? No fan res, no fan res, no fan res. I segurament, doncs, dius, bueno, molta gent diu, doncs, votaré aquests altres de volta dreta una miqueta per eliminació dels partits tradicionals. I l'antídot que deies abans, no sé, tornar a començar la gent, tornar a fer carrer, tornar a fer porta a porta als partits polítics, eh? M'estic referint, i que te'n donin compte de la perillositat d'aquestes opcions ultradreta que, molt de cops, estan molt a prop del feixisme.
Jo crec que el problema és que els partits tradicionals crec que no són conscients de que és una trampa per ells mateixos. És a dir, avui també, no?, quan sentia aquesta compareixença de Feijó, pensava, en el moment en què li toqui governar, si és que realment aconsegueix governar, com ho farà? Perquè la desafecció que haurà generat serà tan gran, el desprestigi de la institució que a ell li tocaria presidir serà tan gran, que per tant és una pròpia trampa. Entenc que això pot funcionar des de l'oposició, però cada vegada que trenques aquest bloc també trenques a nivell social les relacions dins de qualsevol societat, i per tant és un mal que es fan a si mateixos. En el cas de l'extrema dreta els hi surt molt més gratis. Per què? Perquè ells saben que aniran a unes eleccions i que si acaben governant o tocant poder, com que no prometen res i no hi ha cap recepta, i moltes de les que proposen no les poden fer, perquè legalment no són viables, perquè en moltes altres coses tampoc coneixen bé les competències que tenen i no les poden aplicar, i ara parlo del control de fronteres, els hi sortirà més gratis. Però els partits tradicionals crec que en aquest cas potser tenen una responsabilitat afegida, perquè és un tret al peu, i fer servir cert llenguatge i crear encara una major crispació, no només els emula també, no?, en aquest sentit, cap a Vox, o fins i tot en alguns casos cap a Aliança Catalana, i els hi fa mal a nivell electoral, sinó que encara que els ajudi a propulsar-se electoralment, després, a l'hora que governin, serà ingovernable.
El que vas dir, jo estava a punt de dir que ens estem transformant en Xile, perquè o ets comunista o ets fatxa, i no, perquè també veig una gran mancança per part de l'esquerra més extrema. No veig que tampoc estigui aconseguint contraposar-ho, ni tan sols amb radicalitat, eh? No hi ha una bipolarització. No, jo el que veig és tot molt decantat ara mateix cap a l'extrema dreta o cap a la dreta més conservadora, quan no és extrema dreta, els valors més conservadors, i l'esquerra, doncs, intentant fer un paper de moderació o de prosistema que inclogui l'extrema esquerra a la mesura del possible i faci que no se te'n vagi massa lluny, però ja vam viure el moment dels indignats i de l'Ada Colau, i que això va ser en aquell moment la reacció a un moment de crisi. Després això es va transformar en procés independentista, que també va vehicular la indignació cap a una altra banda, i ara la indignació ha agafat tins d'extrema dreta. I amb això vull dir que estem en un, no vull dir una moda, però és com si el mar es bellugués sota nostra, i aquest mar ara mateix té aquesta pinta. I a vegades és culpa teva, segur que té molt de no haver estat prou sexy, de vendre coses passades de moda, d'haver incomplert coses, seguríssim. I després té el factor de vegades el pèndol, de vegades el sistema, de vegades hi ha alguna cosa que potser s'ha de reformar a fons. I aquí els partits moderats o tradicionals hi tenen un paper importantíssim, sobretot perquè, tenint raó com tenen moltes vegades, perquè tenen raó moltes vegades, no aconsegueixen que aquesta raó sigui prou sexy. Per A o per B, no ho sé, fa uns anys, fa 15 anys, era sexy la globalització i la Unió Europea. Ara és sexy al contrari. El que és sexy és la sobirania, la nació i la protecció de les fronteres. Doncs bé, per alguna raó serà, una és de moda, segur, i una és inevitable, i és que el sistema potser està no aguantant prou, no està prou fort, i l'altra raó també és potser no estàs sabent seduir com hauries de seduir.
Sí, sí que m'agradaria afegir que una altra de les conseqüències, no?, d'aquest debat tensat, d'aquest titumés, d'aquesta crispació, és que la democràcia se n'està ressentint. Hi ha unes dades que indiquen que el nombre de persones que els és igual que hi hagi una democràcia que una dictadura s'ha multiplicat per 5 des del 2008. Clar, això és molt greu, perquè implica un deteriorament de la democràcia que ens portarà al descrèdit total de la política.
I entre els més joves, sobretot.
I entre els més joves. De fet, és la franja de 18 a 24 en què hi ha més catalans que els és igual que hi hagi una dictadura que una democràcia, són el 17%.
Sí, sí, però és el que abans contava la Júlia, no? A l'ultradreta no li castiga els seus errors. Recordeu que el vice va prometre sortejar el seu sou com a eurodiputat. No ha passat res i ara veus enquestes en les quals pot sortir fins i tot representat al Congrés i amb 3 o 4 diputats. Per contra,
és cert... I té un cas de frau.
Exacte. Però això és, ningú en parla, tots els seus seguidors, va fer una campanya, no, a xarxes, i per tant no l'ha castigat.
I el que Trump prometre un mur.
Exacte.
Sí, sí.
Sí, sí, però si anem a parlar de Trump, crec que se'ns talla la tertúlia ràpid. I després, no, el que comentaves, és cert que les esquerres han deixat de ser sexis. I aquest és un dels grans drames que has de fer. Però què vol dir ser sexy en política? Aquesta és l'altra gran qüestió.
Les esquerres,
que podríem...
I els centres,
sí, 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 sí.
Efectivament, perquè aquí no estem dient que ser d'esquerres sigui bo i ser de dretes sigui dolent.
No.
Cadascú, òbviament, pot tenir el posicionament que vulgui, però, en canvi, probablement tenir un 17% de la població dient és que a mi la democràcia tampoc m'importa tant, aquí potser sí que hi ha un símptoma de malaltia important, que això sí que no sabem cap on ens porta. Sabem on ens porta un govern de dreta, sabem on ens porta un govern d'esquerres, sabem on ens porta un govern de centre, i cadascú, sapiguant on porta cada cosa, va a votar perquè vol que el país vagi cap un lloc o cap a l'altre. Però aquest 17%, per exemple, és una dada molt alarmant, no?
Sí, sí,
però és preocupant. No, a mi és molt preocupant, però, sincerament, no em sorprèn. És a dir, estem parlant dels joves, no? Quines oportunitats tenen? Se'ls està dient, des de ben petits, que viuran pitjor que els seus pares. Que no podran accedir a un habitatge. Que tindran feines més aviat precàries. Que si marxen d'aquí per treballar fora, gairebé que millor. Per tant, què ens pensem que és això? És normal que creixi l'extremisme al moment en què tu no dones garanties de drets a la teva població més jove? És que és obvi.
I perquè per l'esquerra ja es va aprovar. Llavors,
dir?
Si es va aprovar per l'esquerra, si s'ha aprovat...
Sí, però les coses s'han de defensar.
I no ha funcionat, clar. Llavors la gent es busca per l'altra banda, clar.
Sí, però segurem per eliminació.
Clar.
I també hi ha una corrent de fons mundial, abans parlaves de Trump, Marc, però, clar, tampoc et pots abstreure del que està passant, i ja que aquests sectors antipolítics fan servir sempre la idea de la conspiranoia, també des del sistema és legítim pensar que potser algú està alimentant tot això perquè a algú li convé que efectivament el món vagi cap a l'autoritarisme. Per exemple, hem parlat molt de Steve Bannon. Les coses tampoc parlen, no passen perquè sí, no?
Sí, sí, ens pensàvem que Catalunya era un oasi, no? Catalunya ho havíem dit, o Espanya fins i tot, no? Si ho havíem dit, recordeu que...
Vosaltres et diran Soros, eh?
És veritat, és veritat.
Clar, aquest és el problema. Sí.
Començant per la mateixa massa electoral hongaresa que vota el que vota, evidentment.
Sí, sí. No, però a l'extrema dreta ja li va bé que hi hagi una concentració del poder, en aquest cas tan polític com econòmic, més petit, i en aquest cas més global. I per tant també viuen d'això. És a dir, no és casual que la gent jove li apareixi més a cert contingut d'extrema dreta al telèfon que un altre. Això, a veure, tots sabem com funcionen, no? I els algoritmes, les grans empreses, i en mans de qui estan. I crec que això necessita molta pedagogia, també necessita, com deia abans, més participació política. Crec que s'ha perdut una mica el fet de participar al casal del teu barri o de la teva ciutat, conèixer el teu veí. Crec que tot això, en el cas de Barcelona, també implica el fet de que hi hagi cada vegada més turisme. Això també trenca els barris i, per tant, també trenca aquesta cohesió social. Però en el cas de pobles més petits, també ho estem veient. I en el cas de que arribi molta més gent que no és que originària de Catalunya, si no coneixes el teu veí, tampoc l'entendràs. De fet, això d'aquí és on viu molt l'extrema dreta, d'alimentar aquest odi cap a l'altre.
I aquí és on jo trobaria el límit. És a dir, tu has de poder tenir un país que pugui ser molt conservador. Això ha de ser possible. I, en qualsevol cas, on se't queda l'alarma, on se t'ha de quedar l'alarma, tant per la dreta com per l'esquerra, és quan els drets fonamentals estan en discussió. Aleshores, quan has de dir, bé, potser tan conservadors no, o potser tan d'esquerres no. I aquest termòmetre em sembla que no hem de perdre mai.
Pilar, ens queden segons, però per acabar, quan has estat parlant amb els experts, amb els politòlegs que t'han ajudat a fer aquest treball, quants buf has sentit quan els hi feies una pregunta de projecció d'aquí uns anys?
No, ells ho tenien molt clar, eh?
Vull dir, ampolla mig plena o mig buida?
No ho sé, jo diria que mig plena.
Sí, mig plena,
sí,
ara m'ha sorprès.
Sí, mig plena, va, mig plena, sí, home, sí. Una mica amb el que dieu abans, l'esquerra ha de fer un esforç per tornar a reconquerir, per tornar a enamorar, i si això ho aconsegueix, jo crec que el panorama polític es pot relaxar una mica, i aleshores no cal veure les coses tan negativament. Jo sóc molt optimista, sempre, i per tant, bé, viurem amb aquesta crispació, però no ens ha de deixar de perdre la perspectiva de que podem anar cap a un... cap a millor.
Tan optimista és la Pilar que ens ha permès acabar amb un somriure aquesta tertúlia, i no ho semblava gens quan l'hem començat amb els temes. Déu-n'hi-do, per ser 29 de desembre.
Carai,
tertúlia
sí, dura.
Sí. Jordi volia parlar més de Nadal, però no l'has deixat.
Hem fet tertúlia de sobretaula de Nadal, una mica.
Són dies de fer balanç.
Et portaran carbó, tu saps, et portaran carbó. Això és el que passarà.
Ara el que ens portarà l'actualitat és la tarda de Catalunya Ràdio avui amb la Judita Pastor, i també els blocs informatius de 3CAT. Nosaltres ho deixem aquí. Júlia Reguer, Jordi Cabré i Marc Bataller, gràcies per acompanyar-nos avui.
Gràcies,
bon
any. Que
tingueu bona entrada d'any. I també gràcies a Pilar García per aquest magnífic treball sobre la crispació política, que, per cert, també podeu recuperar al web 3CAT Info. Moltes gràcies.
Gràcies.
Nosaltres tornem demà. Que vagi molt bé.